les importants.
Ara en parlarem.
Sí. I després, que Premià també, que és una diada que tenim al juliol, que sobretot és gran perquè per les colles amb les que actuem, que són Capgrossos de Mataró, que és una colla ja de nou consolidada.
De gamma alta, sí. Clar, aquest any, per exemple, tenim diverses actuacions amb colles que juguen a aquest nivell. Llavors, nosaltres també hem de donar un bon paper si volem que ens tornin a avisar per un altre any, no? Llavors, d'entrada, no semblava que el calendari fos tant d'això, i a la que comença l'any i es tanca ja tot, ostres, doncs ja hi ha diverses diades que Déu-n'hi-do, no?, que juguem amb els grans, per dir-ho d'alguna forma.
Això també us motiva a millorar i a progressar en el món dels castells, imagino.
Clar, evident, no?, de dir, ostres, si aquesta gent em plantarà un 3 de 9, jo no puc plantar-li un 3 de ser cutre salchichero, no? De dir, sí, sí. Hem d'anar a buscar el màxim del que puguem.
Ara comentàvem la diada, la nostra diada, les festes de maig, aquí a Badalona. Com les encareu? Quines celebracions teniu pensades?
A veure, mirem, doncs jo crec, molt, molt amunt. Sobretot volem portar, òbviament, castells de 7, no arribaran encara els castells de 8, però volem portar... Que,
la gamma més alta 5, de 7.
Sí, els castells, com si diguéssim, els top per nosaltres, que serien els 5 de 7, un 2 de 7, un 7 de 7... Sí, i a partir d'aquí ja el següent pas ja serien els castells de 8.
Però per tant, per les festes de maig seria l'objectiu assegurar aquest tipus de castells, els de gamma 7?
La idea és portar al maig aquest 5 de 7, aquest 7 de 7 i tancar amb una torre de 7.
Quins dies seran les festes castelleres per tothom qui vulgui assistir?
A veure, la diada gran és el 17 de maig, diumenge. Després tenim altres actes... Bueno, com per exemple doncs, a la crema del dimoni, a passar de Sant Anastasi, sempre fem doncs, algun castell, alguns pilars...
A tots els actes de les festes de maig castellers hi participen, l'únic que no participa...
Com totes les entitats.
No, exacte, com totes les altres entitats. No participen al seu màxim esplendor, perquè al final per fer castells necessites que hi hagin un seguros darrere, una ambulància, no? Totes unes condicions que s'han de tenir en compte, però podrem veure, per exemple, a la nit de la cremada, a l'Ajuntament algun castell, després hi haurà algun pilar caminat... i encara s'ha d'acabar de concretar, però sobretot aquests actes com principals on estan totes les entitats, allà hi serem.
I també tenim la diada infantil, que és el dia 1 de maig, que és una diada, com si diguéssim, pels més petits, no? Que els castells els fan només ells, llavors són uns castells més baixets, però només formats per nens. Llavors també venen convidades les colles de Capgrossos de Mataró, o sigui, la canalla només, i castellers de Montcada.
Just ara, Núria, m'has llegit les intencions perquè anava a preguntar justament per això, pels integrants més joves de la colla. Fa una estona heu comentat la iniciativa del Mica Aquest, que és apropar-vos d'alguna manera als infants. Us en falten de gent més jove a la colla?
Sí, 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 sempre falten nens, perquè al final és una activitat que requereix un compromís i no sempre tens a tota la canalla, tothom té vida fora dels castells, llavors, doncs, com més canalla tenim, doncs, més pugen, menys risc de lesió, perquè al final no ho fan tot i...
Però la canalla com a mínim mostra interès quan us hi apropeu a les escoles i feu aquest tipus de jornades.
Sí, sí, sempre que es fan tallers, sempre que es fan Mica Aquest, sempre que es fan tot això, la canalla li encanta, perquè a més comencen a jugar, pugen els dosos de ferro, s'enfaixen, o sigui, és llaminer, els hi crida, l'únic que els pares molts cops després posen freno, no? Sempre diem que amb els tallers i amb aquestes activitats que donem a conèixer per canalla, és tan important que hi hagi el nen, però que hi hagi també els pares, perquè al final has de convèncer els dos, perquè la canalla dirà, sí, sí, jo vinc, saps? M'encanta, però després has
però els
de convèncer,
pares també tenen
has de convèncer
a
els pares.
Si
també,
no hi siguessin els pares, tots els nens vindrien, sí. Això, no hi ha dubte.
Sí.
Ai, per cert, heu dit que la iniciativa es diu Mica Aquest, imagino que ve del sobrenom Micacus, que és com es coneix la colla. D'on ve aquest nom?
En el vocabulari badaloní tenim una paraula que és el micaco, que és la fruita, que només s'utilitza aquí a Badalona. Llavors, el sobrenom de micaco ve també del color de la camisa, que és el color micaco, que és aquest groc així, ataronjat.
Ferran, Núria, hem comentat els tipus de castells que prepareu, la gent jove, la participació a la colla, amb qüestions doncs, com aquestes més culturals. Per vosaltres, què significa els castellers de Badalona?
Nosaltres, que estem tan integrats, per nosaltres és una mica la nostra vida, perquè tot el dia estem pensant en això, no? Tant la Núria com jo, a nivell personal, nosaltres que també pugem, no? Al final acaba sent una addicció. Nosaltres, quan no fem castells, no sabem què fer una mica, saps, del d'això? Perquè, al final, sobretot en aquesta tasca, no, et dona, perdó la paraula, un subidón, no? I al final acaba sent addictiu. Per això la gent que puja normalment és com molt addicta a sempre tots els assajos, no? Per aquest treball, no? Ja supera una mica tot això. I bueno, el que significa una mica és tot, perquè tota la nostra vida, inclús les nostres feines, els nostres horaris, giren al voltant de poder adaptar-se als assajos de castells, a les diferents diades, a tot el que té a veure amb castells.
Sí, sí, completament. Ho has definit perfectament. Els castells són la nostra vida. O sigui, jo és tot adaptat a castells, a poder anar-hi. De fet, la meva feina, treballo molts caps de setmana, i també totes les vacances, tots els dies festius que em puc demanar són per anar a castells, perquè si no, no hi puc anar. I res, clar, el fer aquesta activitat des de petita, doncs és que no concebo la meva vida sense aquesta activitat.
Ferran Creixell i Núria Serra, cap i segona cap de la Colla dels Castellers de Badalona, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
Gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
Viatge al centre de la ràdio.
Bé, doncs avui anirem fins al Prat a Ràdio. Serà per conèixer el David Miquel, que és qui hi ha darrere de la revista municipal i també escriu al Prat Digital.
Avui, al viatge al centre de la ràdio, anem literalment al centre físic de la ràdio del Prat i ho fem amb David Miquel. David Miquel o David i Miquel?
No, com vulgueu. No...
Però només ets un.
Soc una persona, sí.
David Miquel. Doncs David, ets el director de la revista del Prat i també doncs, el responsable del Prat Digital, que és el diari digital del Prat Ràdio, i també col·labores doncs, amb les tasques informatives i que donem aquí a la ràdio. Quin és el teu dia a dia aquí en aquest despatx?
Bàsicament sóc el referent de l'empresa, per tots els àmbits en general.
Ets l'home, i no només per la perxa.
Sí, hi ha empreses japoneses que tenen contractada una persona gran i la tenen allà en un racó sense fer res, però llavors la gent va i li consulta coses. Jo podíem dir que sóc aquesta persona.
Ets la persona gran.
Sí, sóc la persona gran. Sóc la persona més gran.
Ets l'avi venerable de la ràdio.
Sí, juntament amb el Pico som els que portem més anys a l'empresa. Som els únics que quedem des de l'inici, de fet.
O sigui que has vist doncs, la decadència breu, no?, d'aquesta...
Les he vist de tots colors. De tots colors. I sí, doncs faig la revista municipal, que surt cada mes, són 40 pàgines, gairebé 30.000 exemplars que es distribueixen per tota la ciutat, per totes les bústies de domicilis i equipaments, etc.
Però no fas els 40.000 exemplars un a un.
No, hi ha, em sembla que era Gutenberg que va inventar una màquina que es diu impremta i ho fan allà, ho fan ells.
Això us ha facilitat la vida.
I ens ha felicitat alguna vegada també. I això, bàsicament, diguéssim que és com un encàrrec que ens farà l'Ajuntament. O sigui, no és pròpiament una feina que el Pla de Comunicació elabori des d'un punt de vista propi com a empresa de comunicació. El que sí que té aquestes característiques és el Prat Digital, que fa uns anyets que es va posar en marxa i que és una versió digital, com el seu nom indica, doncs de les notícies que bàsicament forneix la ràdio i la tele. I a partir d'aquí també s'alimenten xarxes com el Twitter, el Facebook i...
Instagram, etc. I a més hi ha aquest punt, no, d'aquesta bidireccionalitat, tant des del Prat Digital genereu, dic en plural, tot i que siguis l'ancià venerable tu sol, però feu aquí el digital vosaltres i nosaltres després, no, les adaptem a ràdio, com a la inversa, no? També estàs una mica al dia de tot el que passa en els mitjans radiofònics i ho plasmes en paper.
Sí, una mica és així, una mica és així. Hi ha temes que, per exemple, només es fan a la ràdio i punt, només a la tele i punt, només al digital i punt, o que es fan als tres mitjans, quan tenen prou entitat, i és com tu dius, la ràdio alimenta el digital alimenta la ràdio, o la tele, i viceversa, etc. Aquí cada dia hi ha notícies, cada dia passa gent, per exemple, pel magazín matinal de la ràdio, que és el Planeta Prat, i sovint, arran d'informacions que es diuen o entrevistes que es fan, doncs traiem notícies o reproduïm les entrevistes o en fem un extracte, o a partir d'un esdeveniment que ha anat la tele, doncs també a partir d'aquí fem una notícia al digital. I després, els divendres, justament avui és divendres, el que fem és un enviament de WhatsApp per la gent que es volia apuntar, amb un resum de les, no només notícies, sinó també espais radiofònics que considerem més interessants dels últims 7 dies. Llavors se'ls envia els divendres cap a 2:15, aproximadament. Llavors, arribes el divendres, estàs content perquè és cap de setmana. Si durant aquella setmana no has mirat els mitjans, doncs et fem un petit resum d'allò més interessant perquè puguis marxar de cap de setmana informat i que vagis a, jo que sé, a Sant Fons de Capçanelles i et preguntin què al Prat? I llavors tinguis algun
argument. I vas al WhatsApp, perquè no en tens ni idea, però vas al WhatsApp gràcies al David Miquel. David, clar, això que m'estàs dient, tant el Prat Digital com el WhatsApp, són coses noves que s'han incorporat els darrers anys. Com ha canviat la teva feina des de que vas entrar aquí com un jove venerable fins que has arribat a aquesta situació en la que estàs ara?
Nosaltres vam començar amb les pissarres de cera i punxons, i...
Cuneiforme, no? Escrivíeu en cuneiforme.
Al principi era cuneiforme, però després l'Imperi Romà ens va aportar un altre tipus de cal·ligrafia, i a partir d'aquí... No, jo recordo, per exemple, que no hi havia internet, no hi havia xarxes, no hi havia internet. Recordo quan es va fer la web de l'Ajuntament, perquè en aquell moment jo estava a premsa de l'Ajuntament, i es va fer una web que un cop o dos a la setmana es posava una notícia, i allò era el màxim, allò era... Clar, a partir, des de llavors fins al que hi ha ara, ha canviat moltíssim. La revista és la cosa que es manté més igual, perquè és en paper, tot i que després també té una versió digital, en PDF. Durant uns anys posàvem, com amb una aplicació podies descarregar-te vídeos o àudios. De fet, ara es fa amb QRs, que és una cosa com més coneguda. I sí, la revista ha canviat poc, però clar, tot l'altre... és absolutament gràcies a la tecnologia. I, per exemple, ara últimament la intel·ligència artificial, que també és una eina que fem servir.
Com l'apliques?
Jo, per exemple, el que més l'aplico és perquè em faci resums o transcripcions d'àudios. És a dir, volem reproduir una entrevista que s'ha fet a la ràdio o extreure informacions també d'una entrevista o d'un espai, i la intel·ligència artificial ens ajuda molt en això. Comprovem que realment sigui així. Després jo, per exemple, imagina't que la Issa del Planeta fa una entrevista, la trec a faig un extracte, un resum dels punts més interessants a través de la IA, però després jo ho comprovo amb la Issa, li dic, escolta Issa, mira't això sisplau, a veure si realment... Però és que és molt fiable realment.
A més, la teva tasca, de la teva tasca diària, també ets un referent lingüístic. Aquí a la ràdio durant molts anys eres la persona de consulta, eres el nostre Optimot, el nostre Softcatalà, era el David Miquel. Com portes aquesta doble tasca no pagada?
Això va néixer arran d'una conya, perquè per entrar a premsa de l'Ajuntament justament hi havia un concurs i et demanaven el nivell C de català. I em vaig preparar i vaig treure el D, finalment. Llavors, amb aquesta conya que sempre feia jo, ep, que jo tinc el D, tal. I a partir d'aquí, doncs sí, molta gent em ve a consultar, però no sóc ni lingüista, ni filòleg, ni res d'això. Moltes vegades, quan em pregunten, ho busco. Vull dir que... Però bueno, sí que hi ha aquesta dinàmica divertida de quan hi ha algun dubte, normalment se'm ve a preguntar a mi.
Però sí que tens aquesta sensibilitat lingüística, no?, d'intentar, doncs, fins i tot incorporar, doncs, alguns conceptes a vegades menys coneguts per intentar també, doncs, aportar-los a la comunitat, no?
Sí, m'agrada, i m'agrada tenir cura de la llengua i que el que escrivim estigui ben escrit, i de vegades em veig obligat a corregir-vos. Tu no gaire. Tu, Víctor, ho fas prou bé.
Jo tinc el C.
I sí, és una cosa que tinc... M'agrada tenir cura d'això. És com un... Per mi és com la higiene personal. És a dir...
S'ha de tenir cura, no?, de la higiene i també dels pronoms febles. Si hi ha més de 3 pronoms febles en un titular, l'ha fet el David.
Sí, alguna vegada... No fa gaire vaig fer un titular amb 3 pronoms, crec, i te'l vaig enviar, sí, perquè, bueno, lluessis una mica la tasca.
I en tots aquests anys, quina és la notícia que més t'ha sorprès, o quina has dit, ostres, aquesta, quan he sortit he estat orgullós, de què recordes més de tots aquests anys, de la notícia, doncs, que més t'ha marcat?
Mira, tinc molt mala memòria, per tant, et parlaré d'una notícia d'ahir, que... Resulta que una...
Un moment, perdó. Per posar en context a l'audiència, al David li agrada molt la conya. Molt, ja ho heu vist. Això que us explicarà no és conya.
No, això no és conya. Tenim un contacte aquí a la ràdio, tenim un company a la ràdio que té contactes en els baixos fons, i aleshores ens arriben moltes informacions del que són l'AMPA, podríem dir.
No, l'Associació de Mares i Pares...
No.
L'AMPA a Mac.
Tot i que aquí també té contactes perquè té nens en edat escolar. Però bueno, resulta que ahir la policia va haver d'acordonar una zona, l'avinguda 11 de setembre del Prat, i va haver de fer intervenir la unitat canina i després els TEDxs, d'enters explosius, perquè un senyor va anar dient que sentia un soroll al cotxe, tipus tic-tac, tic-tac, i donat que és militant de Vox... No només militant, sinó que es veu que té un càrrec bastant destacat en aquesta formació política al Prat, doncs tenia por que li haguessin posat una bomba. O sigui, que temia que fos víctima d'un atemptat, d'un intent d'atemptat, no? Després va resultar que no, que era una avaria del catalitzador, no sé quina cosa del cotxe, i aleshores li van recomanar que portés el cotxe al mecànic i que deixés de donar problemes.
Doncs bueno, almenys diguéssim, la notícia bomba del dia ja la vam tenir, no? I va acabar d'aquesta forma tan, tan curiosa.
No va explotar, però va ser notícia bomba.
Sí, doncs és aquestes notícies, no?, que trobareu al digital, i també, doncs, si sou del Prat o teniu l'oportunitat i podeu llegir la revista, doncs sapigueu que darrere d'ella hi ha el David Miquel, que doncs s'hi dedica des de fa molts anys i que també aporta en aquesta ràdio, més enllà de la seva saviesa, el seu coneixement, també aquest bon humor que heu pogut veure i que sempre ajuda moltíssim en un espai amb tanta tensió com és un mitjà de comunicació, que ja sabeu els que hi treballem, doncs, que l'actualitat i això et porta, doncs, estar amb tensió. El David és el destensador oficial d'aquesta emissora.
Hi ha un altre destensador que ho fa a través de les imitacions, i que és el Víctor Asensio,
però que no reproduirem aquí.
No, de moment no.
Doncs, David Miquel, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Connectats, en aquest viatge al centre de la ràdio. Et deixem treballar.
Gràcies, que vagi bé.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
Bé, doncs ara sí que arriba el moment de destapar quins són els títols d'aquelles estrenes que trobarem ja des d'avui a la cartellera. Com sempre, ens venen a explicar el que ens poden oferir Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
Bona tarda. Tanquem la setmana, com sempre, amb aquesta secció de cinema aquí al Connectats, que compta amb la presència i la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, a vegades, que és el nostre amic Jordi Guillem.
Bon dia.
Doncs, com sempre, començarem analitzant algunes de les pel·lícules. Déu-n'hi-do, aquest cap de setmana ve més farcit sí, que l'última setmana, i després parlarem d'un tema sorpresa. Avui el Jordi no li he volgut dir de què parlarem.
No sé pas de què parlarem.
Se'n donarà una sorpresa, li agradarà. Ja us dic jo que li agradarà.
Molt bé.
Parlem d'un drama fet a França que es diu La mujer más rica del mundo.
Sí, una pel·lícula dirigida per Thierry Kifla, amb guió de Cédric Anger, Jacques Fieschi i el mateix Cliffa. Està basada en una història real, de fet. És la dona més rica del món, que fa al·lusió al títol. És una hereva de la firma de cosmètica L'Oréal i és una dona que va protagonitzar un dels escàndols més cèlebres de la història francesa. En aquest cas, la pel·lícula la interpreta aquesta hereva de L'Oréal, la interpreta Isabelle Huppert, també hi surten Laurent Lafitte, Marina Foix i Rafael Personas. És la història d'una donació, actriu, el personatge que interpreta Isabelle Huppert, és una dona molt rica que fa una donació a un jove artista, que és el paper que interpreta Laurent Lafitte, i això genera un escàndol a través de la filla que, com a conseqüència d'això que passa, destapa un presumpte cas de corrupció política on hi hauria implicat un expresident. En fi, això va passar de veritat i està, com dèiem, inspirada en la pel·lícula, en la figura de Liliane Bettencourt, aquesta dona més rica del món.
Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest La mujer más rica del mundo.
Usted es la mujer más rica del mundo. ¿Qué le sugiere eso?
No me gusta la palabra rica. Afortunada es mejor. Jerome, con este ramo no veo a Guy. Si pudiera quitarlo, ni que fuera al aeropuerto de Honolulu.
Yo quiero que esta fotografía cuente la mujer que es usted.
¿Quién es ese fotógrafo?
Pierre-Alaine Fontaine.
Quiero ver a una heroína.
Tiene una reputación.
Doncs aquest drama basat en fets reals, La mujer más rica del mundo, ens dona pas a un thriller fet als Estats Units que es diu Prime Crime, A True Story.
Man's Wire, en la seva versió original, i és també una pel·lícula basada en fets reals. Uh-huh. En aquest cas està ambientada l'any 1977 als Estats Units. La pel·lícula està dirigida per Gus Van Sant, que és un dels grans cineastes independents, ara ja no tant, de l'escena nord-americana. Va fer, per exemple, Elephant, una de les seves pel·lícules més conegudes, o My Own Private Idaho, amb River Phoenix i Keanu Reeves, que és una pel·li que, si no l'heu vist, us la recomano, és de l'any 1991. En aquest cas explica la història d'un personatge, el Tony Kiritsis, que se sent estafat pel banc, una cosa que ha passat diverses vegades a molta gent, i què fa ell? Doncs, en vez de posar una denúncia o d'anar a queixar-se, doncs el que fa és presentar-se a les oficines i ni cort ni peressós, que deia aquell, segresta el fill del president del banc, li lliga al coll un dispositiu mortal, de fet és un filferro que està connectat amb el gallet d'una escopeta, i exigeix que li tornin els diners, els seus diners que ha invertit en un producte fraudulent, no només els diners, sinó una quantiosa indemnització. I vol també que es disculpin públicament, i la disculpa ha de ser retransmesa per televisió. De fet, l'han de veure milions de nord-americans en prime time, d'aquí el títol Prime Time, A True Story, aquesta pel·li de Gus Van Sant, que està protagonitzada per Bill Skarsgård, Drake Montgomery i Cary Elwes, un actor que recordareu de fa molt temps, per exemple, d'alguna pel·lícula que va guanyar Oscars, ara ja és gran, i no es prodiga massa en el cinema, i aquí el tenim.
Molt bé, doncs després d'aquesta pel·lícula dels Estats Units venim cap aquí per fer un remake, més que un remake, una adaptació d'una pel·lícula antiga, que, bueno, antiga,
del 72.
Del 72, que és Mi querida senyorita, la protagonitzava José Luis López Vázquez, em sembla que sortia també el, com se deia aquell, el Chanquete, com es deia, no me'n recordo.
Antonio, no, com era?
Sí, Antonio no, Flores.
No. Sí, Antonio algú, no sé.
Sí, no me'n recordo ara. Bueno, és el de Volver a Empezar.
Sí, sí, sí.
Doncs, que es diu Mi querida senyorita, ens en recordarem.
Sí, és una pel·lícula que adapta lliurement aquesta pel·li que deia el Sergi del 72, que va dirigir el cineasta madrileny Jaime de Armiñán i que va estar nominada a l'Òscar a millor pel·lícula estrangera per Espanya. En aquest cas la dirigeix Fernando González Molina, basant-se en el guió original de Jaime de Armiñán i de José Luis Borau per la pel·li del 72, i explica la història com allà. Aquí també ens parla de l'Adela, que és una filla única d'una família conservadora, una dona que no s'ha casat, que passa...
Antonio Ferrandiz?
Antonio Ferrandiz, correcte. Passa els seus dies entre la tenda d'antiguitats de la família i les classes de catequesi que imparteix. És una filla molt protegida per la seva mare i amaga un secret, que és aquesta, la seva intersexualitat. La intersexualitat és la condició sexual d'aquelles persones que no s'encabeixen en un gènere binari, és a dir, home-dona, sinó que tenen altres sexualitats, diguéssim. No? Condiciona la seva vida, evidentment, aquest gran secret, i de sobte trava amistat amb un capellà que acaba d'arribar, i també amb una dona, i a partir d'aquí doncs comença un viatge que la portarà de la seva Pamplona natal fins a Madrid, on buscarà aquesta necessitat de rebel·lia, aquesta recerca de la seva identitat. La pel·lícula està protagonitzada per Elisabet Martínez, la catalana Anna Castillo, el madrileny Paco León, la basca Nagore Aramburu i Manu Ríos, entre d'altres.
Per algun motiu no vas dient les...
No, perquè m'ha fet gràcia que dic que l'Anna Castillo era catalana, llavors ja he seguit amb els altres.
Molt bé. Escoltem una mica aquesta Mi querida senyorita, aquesta nova versió.
Todas las cosas que no sé de mí misma. Mi cuerpo. No tengo una vida que me consuele. Me dan arcadas de pensar en ser dueña de mi vida. Y ahora...
Doncs aquest Mi querida senyorita, no sé si heu vist, jo sí que he vist l'original.
Sí,
no?
Sí, sí. És una pel·li molt difícil en el seu moment.
Sí, sí, per això.
Avui en dia aquests temes s'expliquen amb relativa soltura, llavors era més complicat parlar de segons què, no?
Anem a Itàlia per saber cosetes del Chico de los Pantalones Rosa.
Una de les pel·lícules que més promoció hem tingut aquesta setmana, basada en una història real també, que va passar a Itàlia, ens explica, va passar l'any 2012, per tant fa 14 anys escassament, ens explica la història d'un nen que es diu Andreas Pecchateca, Andreas, nom de nen en italià, té 15 anys i busca el seu lloc, com tots els adolescents, a la seva escola, en una escola nova a la qual acaba d'arribar. La història és que l'Andrea té uns pantalons vermells que de tant rentar-se es converteixen en roses.
Vaja.
I aquesta circumstància tan casual i tan atzarosa, diguéssim, de la vida quotidiana, doncs es converteix en el detonant d'una espiral d'assetjament que patirà per part dels seus companys, el condemnarà a l'aïllament, a no parlar amb ningú, a no escoltar ningú, i va tenir, en fi, no vull fer spoilers, però va tenir conseqüències, diguéssim. És una pel·li dirigida per Margarita Ferri, amb guió de Roberto Proia i protagonitzada per actors italians que aquí no coneixem massa, com Claudia Pandolfi, Samuele Carrino i Sara Cloca. És una pel·li interessant sobre el tema de l'assetjament, que pot venir derivat, en aquest cas per uns pantalons descolorits, pot venir per qualsevol història.
Molt bé, i acabem amb Un poeta, una comèdia dramàtica, diríem, feta a Colòmbia.
Sí, és una pel·li que va estar a les nominacions als Goya, si no m'equivoco, no va guanyar. És un drama, comèdia dramàtica, està dirigida... Sí? Doncs mira, ho reitero. Simón Mesa Soto és el director i explica la història d'una obsessió, de l'obsessió del seu protagonista, l'Òscar Restrepo, que és un poeta, és un apassionat de la poesia, però és un poeta que no ha tingut èxit, és a dir, no ha publicat mai cap cosa important, és alcohòlic també, és un personatge bastant underground, es fa vell de mica en mica, va pels carrers
com
de manera
tots,
erràtica, sí, però vull dir que ja que no és un personatge així, sinó que ja és un personatge ja que li ha passat l'arròs, diguéssim.
Sí.
I en fi, és el tòpic aquell del poeta maleït, aquell poeta que està al marge de la societat, no? Doncs, coneix una adolescent, una noia d'origen humil, i intentarà portar-la pel camí de la poesia i donar llum als seus dies, i en fi, aquí entre els dos, doncs... no en farem un, em sembla, arreglant la cosa. Una coproducció entre Colòmbia, Argentina i Suècia.
Molt bé. Doncs escoltem, per acabar aquest repàs, un trosset del poeta, un poeta.
Oscar Restrepo fracasó en la vida.
Yo estoy escribiendo un libro.
Hay un libro.
Yo soy un poeta.
Usted es un desempleado.
No tiene un peso.
10,000. Mamá, ahí tiene para usted todo es plata, deme 20.
No, y no me saca el carro.
Es la oveja negra de la familia.
Coge sus cosas y se va. Esta casa la pago yo y no quiero que usted esté acá.
Y su hija no lo quiere ni ver.
Usted me odia.
Es un niño.
Perdón.
Doncs aquesta pel·lícula de Colòmbia, un poeta en la qual tanquem el repàs aquestes cinc més destacades, però també...
Diu, soy un poeta, diu, no, usted es un desempleado.
És un desempleado,
en
fi, és compatible,
sí,
no
sí,
ser
sí.
poeta i ser un desempleado. La mòmia de Lee Cronin, de terror dels Estats Units, que vaig vetar...
Pel·lícula que ha estat vetada, que l'audiència ho sàpiga.
Perquè... Sí, sí. perquè fos sí. repassada.
No és que fos gran cosa, però ha estat
patada. La família Benetton Mas II, una comèdia espanyola, Renoir, un drama fet al Japó, L'habitació de Mariana, un drama fet a França, un documental català, Qui som, Calcinación, un drama fet a Espanya, Con la tierra en los pies, un drama també fet a Espanya, un documental Blackwater, que també està fet a Espanya, també un altre documental fet aquí, Huida Hispanos, també un altre documental que es diu Holanda, i finalment un documental, però aquest cas fet als Estats Units, que es diu Hidden World. I avui, avui...
Avui, dia avui, 17...
Avui és 17, però el passat diumenge va fer 30 anys que es va estrenar la pel·lícula...
A veure, què diu aquí? Ah, home, sí, home, Tesis.
Tesis. Tesis. El 12 d'abril de 1996 s'estrena Tesis. Per mi... La millor pel·lícula de la història del cinema espanyol.
Home, jo tant no diria. Diria que és la millor pel·lícula d'Alejandro Amenábar, això està clar. Blockbuster.
Sí, recordem Anna Torrent, Félix Martínez, Eduardo Noriega, altres sectors, i el que deies tu, director i guionista, un Amenábar que es va endur...
Molts goies.
Sí, sí, la millor pel·lícula, millor direcció Nobel, millor actor revelació, Félix Martínez, millor guió original, millor direcció de producció, millor muntatge, millor so, i també van nominar Anna Torrent com a millor actriu principal. No sé qui la va guanyar. Es veu que aquell any tothom es pensava que guanyaria el Perro de l'Hortelano.
Sí, de Pilar Miró.
I aquí va guanyar en Amenábar. Va, explica'm algunes d'allò, va.
Doncs mira, que és l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, cineasta madrileny. La va rodar quan tenia tot just 24 anys. Encara no havia acabat la seva carrera universitària. De fet, la pel·li està rodada, té un ambient molt universitari perquè està rodada a la Universitat Complutense de Madrid, amb uns recursos molt limitats, sí, sí. molt justets. Inclou 25,000 plans enregistrats, però només en va fer servir 3,200. És a dir, va rodar 25,000 i en va utilitzar en el muntatge final poc més de 3,000. És la història d'un professor que suspèn els protagonistes...
No, la història no és això. La història són els snuff
sí, movies. Sí, sí, però vull dir que hi ha un professor... Sí, bueno, sí. És que ara no volia fer spoilers.
No, home, però és que això ja m'estem parlant de l'any 96.
Podem fer spoilers d'una pel·li de 30
home,
anys?
Home, jo crec
sí.
que sí.
Bueno, no explicarem en tot cas.
El cas és que el personatge del professor sí. que suspèn els protagonistes i està implicat en el tèrbol cas aquest, es diu Jorge Castro, que és el mateix nom del professor que realment va suspendre a Amenábar.
Sí, sí, quan van fer els lacs amb Busto amb aquella cançó de la professora que els hi queia malament, que la justícia els va obligar a no cantar-la mai més, doncs aquí també.
Vinga,
doncs això, la van rodar un mes d'agost, aprofitant que les aules estaven buides, i van gravar les escenes, si recordeu la pel·li, a passadissos, aules reals de la facultat, el
va ser un èxit rotund aquí sí. a Espanya, amb 2,6 milions d'euros recaptats, però internacionalment només va recaptar uns 15,000 dòlars. Hem de dir que països com Mèxic, Argentina, Xile, França, els Estats Units, pel que sigui, tot i que no sigui una pel·lícula molt violenta, doncs van censurar alguna escena i van deixar el metratge 9 minuts més curt. En vez de 125, durava en aquests països 116. I explica'm una coseta, va.
En aquesta pel·li va començar la col·laboració entre Alejandro Amenábar i el seu mentor, el productor i cineasta José Luis Cuerda, responsable de pel·lis tan magnífiques com Amanece que no es poco, i a partir d'aquí han treballat durant molts anys junts. També deixa'm dir que països com Mèxic, l'Argentina...
No, ja ho hem dit, això.
Això ho hem dit, això sí. Està clar, és que avui ha sigut una mica un atraco, perquè...
Ja, però si vist, no escoltes.
Se m'ha donat el paper
i... Sí, com diu el Jordi, el nostre tècnic, tu no escoltes. No has escoltat, no passa res.
Home, jo dic que...
T'apreciem igual.
La pel·li em sembla la millor pel·lícula de Menàvar, jo no diria tant com la millor pel·li de la història del cinema espanyol.
Una de les millors,
sí, estaria entre les 10 millors, segur, pel que va significar. Per mi aquesta pel·li és la que fa el clic, o una de les que fa el clic, perquè el 96, abans ja s'havien fet, abans el cinema espanyol dels 80, majoritàriament, era un cinema amb poc, no?, amb poc arrelament a la societat, i era més un cinema de clàssic, no? I a partir d'aquí, com va passar, sense voler comparar, com va passar amb la Nouvelle Vague a París als anys 60, als 67, 68, 69, doncs neixen un grup de cineastes que fan una cosa molt diferent, que fan cinema de gènere, això és un cas de cinema de terror, i a partir d'aquí es fan moltes
terror,
més produccions.
Terror, sí, és tensió, és thriller.
Sí, home, però és una pel·li de por, clarament.
Saps que ell volia fer un cameo i finalment ho va descartar, i...
Ho he llegit aquí, que ho deia.
Quan es va estrenar la pel·lícula, ell tenia assignatures de tercer pendents, però després l'Àlexi va dir...
Va dir per què? No, per què les hem d'acabar?
Escoltem, per marxar... la música del final, dels títols de crèdit...
La que va fer ell, no?
Curiosament està composta per Alejandro Amenábar i un tal Mariano Martín.
Fa totes les músiques de les seves pel·lis, Amenábar.
Doncs ja ho sabeu, fa 30 anys, si no l'heu vista, la podeu recuperar, és un pel·liculón. Tessis amb una magnífica Ana Torrent i també Fede Martínez. Jo no l'he vist mai més cap interpretació de Fede Martínez com aquesta.
Sí. I Xavier Lorriaga, l'actor vasco-català que apareix. Fa de professor, em sembla.
Doncs la setmana vinent continuem.
Més i millor. Que vagi bé, bon cinema.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Recte final d'aquest Connectats de divendres i, com sempre, aprofitem els últims minuts per destacar allò que us proposem des dels diferents municipis per aprofitar el cap de setmana. Activitats culturals que arriben amb l'agenda. Terrassa, Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa, avui divendres a 14:45, romàntics impressionistes. Una proposta de la O Orquestra, formació sinfònica d'exalumnes del Conservatori de Terrassa, tot plegat a l'Auditori Municipal. I dissabte, a les 8 del vespre, màgia amb un viatge al món de Matty Poppins, al Cafè Teatre de l'Artista, al Passeig de les Lletres.
Gràcies, Sergi. Anem amb les propostes de Sabadell. Júlia Ramon.
Cap de setmana ben intens, sobretot a nivell cultural. La Biblioteca Vapor Badia acull una conferència dedicada a la Traviata, a càrrec de Verònica Mainés. La cita és a les 6 de la tarda i arriba en la prèvia de l'estrena de la popular òpera de Verdi, que serà el pròxim dimecres, 22 d'abril. La Traviata és l'últim títol de la temporada de la Fundació Òpera Catalunya. També hi haurà una nova sessió eliminatòria del Festival de Cinema de Comèdia de Sabadell, el Papacine. Es farà a l'Espai Àgora a partir de les 8 del vespre avui i n'hi haurà una altra divendres de la setmana que ve. A partir d'avui, el Casal Popular Can Capablanca dona el tret de sortida als plats forts del programa d'actes per celebrar el seu 25è aniversari. Ho farà amb un sopar a peu dret i un concert del grup de versions Nini. I la Tamborinada 2026 arrencarà demà a Sabadell. Es farà a partir de les 10 del matí a la plaça Benjamín García de Can Rull i està organitzada per l'Esplai La Masia d'aquest barri. Enguany el programa incorpora l'espectacle Xiulant del grup de música familiar Xiula, una proposta a l'aire lliure amb un enfocament pedagògic i participatiu.
Gràcies, Juli. Anem amb les propostes de Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
Hola de nou, Carme. Aquest cap de setmana destaca la 26a Festa Medieval de Badalona amb activitats tant dissabte com diumenge. A banda d'això, demà dissabte a les 6 de la tarda es representa al Teatre Sagarra la funció Cors dels Amants, amb Marta Marco i Ernest Villegas. I de cara a diumenge, també a les 6 de la tarda, però en aquest cas al Teatre Zorrilla, l'orquestra de cambra del Conservatori, dirigida pel mestre Joan Antoni Pic, oferirà un concert amb un programa variat, tant en la instrumentació com en els estils representats.
Gràcies, Martí. Pel que fa a les propostes del Prat, Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Aquest diumenge torna l'Escarxofa en Jazz, un dels actes més esperats cada primavera aquí al Prat, que combina gastronomia amb música en viu. És també una de les activitats vinculades a les festes de la Carxofa que al llarg d'aquest mes té aquesta hortalissa com a protagonista. Com ja va passar la setmana passada amb la Carxofada, l'Associació Cultural i Gastronòmica de les Escarxofes del Prat cuinaran un arròs melós que estarà amanit amb la música de grups locals i de fora. Les bandes que participaran són Kiu, trio català establert entre Boston i Nova York, que redefineix el jazz del segle XXI amb una fusió orgànica de jazz, funk, hip-hop i electrònica. Evoe Quart, projecte que neix el 2012 fruit d'una passió compartida, que és crear música viva a partir de tradicions mediterrànies i ibèriques. També hi serà Coco Gin and the Tonics, que modernitza la seva proposta clàssica endinsant-se en el so més pur del soul i l'ambient social i musical dels 70. A l'Escarxofa en Jazz també punxarà la Cara B, tres col·leccionistes i selectores de Barcelona mogudes pels ritmes llatins, i el segell local que el posarà Fossi Barri Punxadiscos. L'Escarxofa en Jazz arrenca a les 12 a la plaça Joan García Nieto davant de la capsa i s'allargarà fins a les 7 de la tarda.
Gràcies, Víctor. Acabem amb les propostes de Sant Cugat avui a partir de les 8 del vespre al Teatre Auditori. Teatre, precisament, amb l'obra Els fills, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes. Demà dissabte, a partir de les 10, celebració del Dia de l'Art. Una jornada per visitar, descobrir i crear a través de les galeries, escoles i tallers d'art de la ciutat. A la tarda, a 6:15, taula d'escriptors, la prèvia de Sant Jordi. Tindrà lloc a la Rambla del Celler, una trobada d'autors locals i els seus lectors. I a partir de les 8 del vespre, màgia amb Jorge Blas i l'espectacle Flipar, al Teatre Auditori Emma Vilarassau. I fins aquí arriba aquesta edició de divendres del Connectats. Tanquem una nova setmana. Aprofitem el cap de setmana que tenim per endavant, perquè la setmana que ve serà una setmana ben especial amb la celebració d'una nova diada de Sant Jordi. Gràcies a tots. Aprofiteu. Ens tornem a trobar dilluns, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell
i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
L'univers infinit.
Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Un, dos, tres. Respira.
Portes tot el dia igual, com un boxejador a punt de perdre el control, com una nòria girant. Les hores s'escapen, el cor se t'ha...